l'Infovespre.
Bona tarda, és dimecres 20 de juny de 2018. Arrenquem l'Infovespre parlant de la flama del Canigó, que arribarà el dissabte 23 de juny per donar inici a la revetlla de Sant Joan. De seguida ens hi posem, abans ens presentem, Marc mira els controls tècnics i us parla Andrea Medina. Avancem continguts en titulars. Jaume Planes, coordinador local d'Òmnium Cultural Montnegre, ens explicarà quines són les activitats que s'han preparat aquí a Calella per rebre la flama del Canigó. S'ha obert el procés de presentació de propostes del pressupost participatiu del 2018, que acabarà d'aquí a un mes, el dia 20 de juliol. S'han d'entrar per registre amb una memòria explicativa i una valoració econòmica. El projecte que es presenti ha de comportar la inversió d'un mínim de 30.000 euros i un màxim de 125.000, que és la dotació total d'aquesta nova convocatòria dels participatius. L'última paraula, i per tant els que s'executaran, es decidiran per votació popular. Marc i Júlia van ser els noms més posats a Catalunya durant l'any 2017. Li segueixen Àlex i Pol i en noies, després de Júlia, Martina i Emma. França ha reobert el debat sobre l'ús del mòbil a l'aula per la decisió de l'Assemblea Nacional de prohibir-lo. I avui volem recollir l'opinió fonamentada sobre els pros i els contres de l'ús d'aquests dispositius en el procés d'aprenentatge i com una eina més a disposició dels petits i joves. Ho farem amb el professor d'Estudis de Psicologia i Ciències a la Universitat Oberta de Catalunya, José Ramón Ubieto, que ha participat en la redacció d'un article que es titula «La prohibició no és la solució». I la tècnica de Creu Roja de l'Alt Maresme, Roser Casanovas, ens dirà si han reforçat o no el seu projecte d'acollida de refugiats arrel dels últims episodis que s'han viscut, com el de l'Aquarius, que va provocar per la reacció de Calella, que s'ha ofert a acollir una de les famílies que viatjaven a la deriva pel Mediterrani i que van ser rescatats d'alta mar i traslladats al port de València. La flama del Canigó arribarà el dia 23 a Calella per encendre les fogueres de la nit de Sant Joan, una celebració tradicional molt vinculada a Catalunya i que culmina amb activitats i amb la revetlla. Aquest matí hem parlat amb Jaume Planes, coordinador local d'Òmnium Montnegre, l'entitat que s'encarrega de portar la flama des dels Pirineus. Escoltem l'entrevista. Parlem amb Jaume Planes, coordinador local d'Òmnium Montnegre. Bon dia.
Bon dia.
Com cada any a Calella arribarà la flama del Canigó, primer de tot, per què és tan simbòlica, tan important aquesta flama per Catalunya?
Bueno, el foc és un element, i és un símbol de... És un símbol ja ancestral, no? I aquí s'ha pres en els països catalans com la flama de mantenir allò que hem d'anar mantenint com a recordatori de que som uns països catalans i estem en la situació que estem i estem demanant el que demanem.
S'anirà a recollir com cada any a Malgrat. Aquí a Calella quan arribarà?
Aquí a Calella arribarà a les 9. A les 9. El que sí que et corregiria una mica és dir-te que Òmnium no és Calella, Òmnium Montnegre és l'Alt Maresme, i llavors nosaltres treballem en lligat i en coordinar totes les arribades a les flama a tots aquests pobles. I aquest any hem fet els altres anys mica en mica havíem anat ampliant, i aquest any hem fet un pas crec que una mica important, perquè l'acte que es feia de recollida de la flama, que anava en diversos pobles, que es feia a Malgrat, que porten els del GEM, els del grup excursionista Malgrat, que van al Canigó, doncs es feia un acte molt, molt, molt petit, i aquest any li hem donat una empenta important, no? Es fa a Malgrat, a la plaça de la Sardana, a l'Avinguda dels Països Catalans, a les 6 de la tarda, i allà hi anirem, doncs, des de Canet fins a Malgrat, Santa Susana, Pineda, Calella, Sant Pol, tots aquests pobles.
Tota la zona de l'Alt Maresme, que començarà, sí, la festa ja directament a Malgrat.
Bé, ben bé la festa, no? Les festes seran les revetlles, no? Una cosa són els actes simbòlics de recollida, sí, de tramesa, en allò amagrat és el que se'n diu un nus, i de nusos n'hi ha repartits a tots els països catalans. Hi ha colles que baixen i en determinats llocs, nusos, a partir d'allà doncs, hi va a buscar la flama els qui fan revetlles, els pobles, les entitats, etc.
Un cop arribi aquí a Calella, comentava que era a les 9, quina és la ruta que seguirà?
A les 8:30 arriben els vehicles de la caravana que ha sortit. Inici, sortim d'aquí, passem per Pineda, recollim la gent de Pineda, la caravana de Pineda, anem a Malgrat, i a partir de Malgrat allà hi ha una sèrie d'actes, i llavors tornem cap als pobles. La caravana de Calella i Pineda, perquè les altres han de marxar cap als seus pobles, doncs a les 8:30 estaran en el Riany dels Frares i donarà una petita volta pels carrers de Calella, i a les 9:15 arriba el passeig, 9:15, 9:15, arriba el passeig de Marc. Allà és el punt on després es farà la revetlla, i allà doncs hi ha una sèrie d'actes, la lectura del manifest a càrrec d'en Joan Rebagliato, després s'encén la foguera, i després hi ha el sopar que organitza l'associació de Sant Quirze i el ball.
La lectura per part de Joan Rebagliato, aquest escriptor, sí, calellenc, per tant, molt lligat amb la cultura d'aquí de la ciutat.
Sí, sempre aquests últims anys busquem persones, doncs, anem variant, persones d'entitats. En Joan havia sigut un dels membres fundadors d'Òmnium Montnegre, per tant l'hem hagut recuperar, i fa poc que ha publicat un llibre, doncs benvingut.
I enguany aquest manifest ha estat escrit pel president d'Òmnium Cultural, per Jordi Cuixart, des de la presó de Soto del Real, per tant amb una gran, sí, càrrega simbòlica.
Sí, també lliurarem unes postals, cada any ho fem, on hi ha el manifest aquest, els repartim a cada poble de tots aquests que nosaltres hi tenim i ens hi relacionem, no?, de l'Alt Maresme.
Quins són els punts principals que diu el manifest?
Vols que t'ho digui? No he tingut temps de llegir-me'l, perquè anem una mica... No te l'he llegit encara. Me va arribar ahir, no he tingut temps, lligant totes aquestes coses, sempre hi ha imprevistos per tenir-ho tot lligat, i no he tingut temps.
Serà una sorpresa per tots els que vagin aquest dia 23 a veure aquesta...
Suposo que si vinguin d'en Cuixart, coneixent en Cuixart, suposo que ens posarà pell de gallina per la situació d'ell, de les famílies i dels altres presos i preses.
Serà una festa aquí, que finalitzarem aquesta revetlla, en la que també s'uneixen i intervenen moltes entitats a la ciutat, a més d'Òmnium Cultural.
Sí. Des de l'agrupació sardanista, l'associació cívica de Sant Quirze, l'ADF, l'ANC, la plataforma Calella Decideix, bé, hi ha altres entitats, sí. Totes, i després la plataforma Seguim també ajuda a fer difusió.
Hi haurà, de l'acte. Hi haurà alguna novetat aquest any aquí a Calella?
No, Calella ja portem molts anys fent, ara que recordi, no. No, la novetat ha sigut donar aquesta empenta en el nus. A veure, sí que hi ha una novetat que ens sap greu, que a Jaume Pruna doncs no està bé.
Està delicat,
i ells eren, Pavi Motor, els que anaven a buscar la flama, no? Aquí la novetat és aquesta. No és una novetat alegre, però i els hem de donar les gràcies pels anys que ho han fet, i bé, ens toca suplir-ho Òmnium i ho farem, i tindrem un record per aquesta associació quan et fan tots aquests anys.
Per tant, el grup Pavi Moltó aquest any ja no seran els portadors de la flama.
No, aquest any no. Des d'aquí un record per en Jaume i un record per tota la gent
de
Pavi
Moltó. Com ha estat fent any rere any.
Quan ha fet any rere any, sí.
Doncs Jaume Planes, coordinador local d'Òmnium Montnegre, moltíssimes gràcies.
Molt bé, a tu.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Ja està oberta la convocatòria dels pressupostos participatius del 2018 dotats amb 125.000 euros que es destinaran a l'execució de projectes d'inversió presentats per la ciutadania i que tenen una visió i interès global. Per exemple, la millora d'un carrer, la creació d'un espai verd o la restauració d'un edifici públic. El termini de presentació de propostes va del dimecres 20 de juny al divendres 20 de juliol. Per tant, els ciutadans empadronats a Calella i que siguin majors de 16 anys tenen un mes per definir la seva proposta, que ha de tenir un valor mínim de 30.000 euros. El procés dels pressupostos participatius 2018 arrenquen avui amb l'obertura del termini de presentació de propostes, on ciutadà pot presentar un màxim de 2 projectes que han de tenir un valor mínim de 30.000 i un màxim de 125.000 euros, que és l'import total de la dotació. Aquests s'hauran de presentar al registre de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a l'Ajuntament Vell per mitjà d'una instància que haurà d'anar acompanyada d'una memòria explicativa del projecte i la valoració econòmica aproximada. Les propostes finalistes es seleccionaran en 2 fases. Primer, a partir de l'avaluació de la comissió tècnica que en determinarà la viabilitat, i després en el si del Consell Municipal de Convivència i Participació. Els promotors de les iniciatives podran defensar-les davant els membres de l'òrgan sectorial, que n'hauran d'escollir els 5 més adequats per sotmetre'ls a votació popular. Encara no s'ha fet oficial el calendari de votacions, que seguirà el mateix procediment que en convocatòries anteriors.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Avui es commemora el Dia Mundial dels Refugiats a l'estela de la crisi de l'Aquarius. Des de Creu Roja al Maresme s'afirma que l'entitat benèfica ve reforçant des de l'any 2017 el seu programa específic d'acollida refugiats, perquè hi ha un degoteig constant de persones que arriben a les costes espanyoles fugint de la guerra o de la misèria. Malgrat que no saltin a les portades dels diaris, com sí ha passat recentment amb la anomenada crisi de l'Aquarius i les 629 persones que hi viatjaven a bord i a la deriva, finalment rescatades i traslladades al port de València. La tècnica d'intervenció social de Creu Roja al Maresme, Roser Casanovas, ha explicat en una entrevista a l'Info Migdia que l'entitat ajusta els recursos que destina al programa d'acollida i integració a les persones refugiades a les necessitats que hi ha en cada moment, i revela que venen incrementant-se des del 2017 i de forma excepcional amb motiu de l'arribada dels passatgers de l'Aquarius a l'estat espanyol.
I que s'ha reforçat els dispositius per a aquestes primeres acollides, per a aquest el moment en què fiquen un peu, no?, a terra, doncs, en albergs, per donar, doncs, una primera atenció, no?, i doncs, a veure, valorar la salut d'aquestes persones, etc. I també s'han ampliat les places de les persones sol·licitants d'asil, que entren al programa de, com a sol·licitants d'asil, doncs, al llarg de l'any, de l'any ja 2017, ja es van anar ampliant, i bueno, mica en mica es van ampliant també.
Amb els refugiats que són a casa nostra, Creu Roja al Maresme adverteix que en termes generals falten estructures d'acollida, sobretot pel que fa a l'habitatge.
La finalitat que es pretén és que la persona sigui autònoma i que es pugui, pues, realment aquesta paraula que utilitzem tant, d'integrar en el territori, i el fet dels pisos és una cosa que, bueno, pues que costa molt aconseguir. Ja per població autòctona és molt difícil. Imagina't si ja portes una motxilla, no?, i que vens, que comences de zero. És molt difícil, i qualsevol habitatge per persones que recient arriben ara o per persones que ja estan en un procés més llarg de sol·licitud d'asil, doncs cada pis és un tresor i és una alegria, i tant.
En aquest sentit, s'agraeix el gest de ciutats com Calella, que s'han ofert a acollir les persones que deixen casa seva buscant un futur millor. Espanya està a la cua dels països d'Europa en matèria d'asil i refugi, perquè ha estat evitant la seva entrada al territori, i aquells que superen els obstacles veuen denegada la sol·licitud. La Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat ha reclamat al govern de Pedro Sánchez que canviï aquestes polítiques més enllà del gest humanitari d'haver acceptat els migrants de l'Aquarius. I si avui és el Dia Mundial dels Refugiats, demà ho és el Dia Mundial contra l'ELA i des de la Fundació Miquel Valls s'anima tothom a fer-ho visible a les xarxes socials amb fotografies de gent fent el conegut gest per la ELA, el que s'ha convertit en tot un símbol de la lluita que mantenen les 400 persones que hi ha diagnosticades avui dia a Catalunya. Ho ha explicat la responsable de comunicació de l'entitat calellenca, Anna Rigol, en una entrevista al programa La Ciutat de Ràdio Calella Televisió.
I animem a tot Calella i a tothom que ens estigui escoltant a penjar una fotografia a les seves xarxes socials fent el gest per l'ela, que és amb la mà dreta.
Sí, una ela invertida,
una
no?
Ela, exacte, sí. Amb la mà dreta, amb l'índex i el polze formant una ela i que es facin una fotografia en les xarxes socials amb el hashtag fes un gest per l'ela,
sí.
I d'aquesta manera doncs, segur que donem molta visibilitat a la malaltia.
Donar visibilitat a la malaltia és un dels grans objectius de totes les associacions i entitats que, com la Fundació Miquel Valls, tenen per objectiu donar atenció i suport als malalts i a les seves famílies. Hi va contribuir i molt la campanya de l'Ice Bucket Challenge que es va fer mundialment ara farà 4 anys. Gràcies a això, la Fundació Miquel Valls va rebre donatius extraordinaris per valor de 100.000 euros que van servir i de molt per finançar els seus projectes d'àmbit nacional. Entre aquests, el manteniment de les unitats funcionals d'esclerosi lateral amiotròfica que hi ha a Catalunya, als hospitals de Bellvitge i del Mar, el que s'està creant al recinte de Sant Pau. Un servei que resulta cabdal en l'atenció als malalts que tenen una esperança de vida d'entre 2 i 5 anys.
El que sí que s'ha estudiat i s'ha vist és que els afectats d'ELA l'esperança de vida l'augmenten si estan tractats en unitats multidisciplinàries d'aquesta malaltia. És a dir, les unitats multidisciplinàries el que fan és l'afectat és atès per tots els diferents especialistes alhora i fan una coordinació tots aquests especialistes perquè si es coordinen entre ells els diferents símptomes, l'ELA és una malaltia que es tracta els símptomes, no la malaltia en si perquè no té cura de moment. Per tant, el que fem és tractar tots els símptomes i tots els símptomes es tracten amb diferents especialistes.
L'altre àmbit d'actuació de la Fundació és l'impuls financer a la investigació que s'està duent a terme per esbrinar què provoca aquesta malaltia i com tractar-la. L'ELA és una malaltia que té la consideració de rara i minoritària i que no té cura. Per contribuir-hi directament o per fer de pont entre els investigadors i les empreses o particulars que tenen projectes de mecenatge mèdic.
S'està investigant molt en genètica, com et deia, i també s'està investigant molt en investigació bàsica, que es diu. És a dir, que d'on ve, què afecta, és una mica la base de la investigació, perquè com que tampoc tenim aquesta base, no podem, o sigui, no es pot investigar amb medicaments si no saps què s'està alterant en el cos, no? Sí, el riluzol. I, bueno, és això, allarga una mica l'esperança de vida, però el que es diu és són uns mesos, i té molts anys, també.
És un dels aspectes que converteix l'ELA en una malaltia especialment crua. Afecta el sistema motor central, les neurones localitzades al cervell, el còrtex cerebral i la mèdula espinal, que serveixen per controlar els músculs voluntaris del cos, però deixa intacte tot allò que té a veure amb la cognició. Per tant, els malalts són plenament conscients de com es va deteriorant el seu cos sense poder fer res per impedir-ho. La Societat Catalana de Neurologia ha donat el Premi Social Artur Galceran i Granés a la Fundació Miquel Valls en l'atenció als pacients de l'ELA i als seus familiars i per la seva tasca de sensibilització envers la malaltia. La responsable de comunicació ha explicat que la feina diària dels treballadors de la Fundació Calellenca ajuda als metges especialistes en neurologia a donar una òptima atenció i fer un bon seguiment als pacients.
Nosaltres, sobretot, el que també fem, els hi portem tota la informació de la família i de l'afectat a l'hospital. Quan el metge arriba a la consulta, ja té molta informació dels últims 3 mesos que no ha vist l'afectat. Per què? Pues perquè des de la Fundació, per exemple, li hem donat tota aquesta informació. Creiem que la Societat Catalana de Neurologia doncs, ens ha donat aquest premi com a reconeixement a tota aquesta feina que fem una mica de formigueta i bastant des de darrere.
El lliurament del premi es va fer en el marc del sopar anual que celebra la Societat Catalana de Neurologia. Va recollir-lo la directora general de la Fundació Miquel Valls, Esther Sallés.
Ràdio Calella. Doble de vacances, doble el sou, doble de megas. El que és doble agrada més. Per això, si vens al teu servei oficial Peugeot del 4 al 16 de juny, et donem un 2x1 en pneumàtics. Consulta les condicions a peugeot.es. Servei postvent de Peugeot. Keep the emotion.
Peugeot Pineda Autotaller Soler. Ens trobaràs al carrer Garbí 134 al peu de la Nacional 2 a Pineda de Mar. I també al telèfon 93 767 1784 i a la web autotallersoler.com. El seu servei Peugeot a l'Alt Maresme.
Arriba a Sant Joan, la nit més curta de l'any. Il·lumina la nit de Sant Joan amb la llum i el color de les fonts pirotècniques que trobaràs a Establiments Folgado. A Establiments Folgado trobaràs una àmplia varietat de fonts lluminoses perquè la nit es converteixi en dia. Establiments Folgado t'ofereix la garantia que només donen més de 20 anys dedicats a la venda d'avatars. Establiments Folgado, carrer Riera 25, darrere de l'Ajuntament, Calella.
Botànic Grup, floristes i interioristes, us ofereix el fotoreportatge Moments de Flors de Calella, que podeu veure al web radiocalella.cat.
Botànic Grup, floristes i interioristes. Des de 1998, empresa dedicada a la decoració floral i al disseny d'interiors. Fem realitat tot el que puguis imaginar. Botànic, floristes i interioristes. Passeig Europa, Pineda de Mar.
107.9 FM.
10 minuts i seran les 8. Seguim en directe a l'Infovespre d'avui dimecres 20 de juny. Detectats 323 casos de maltractament a gent gran a la demarcació de Barcelona durant l'any 2017. Els resultats s'han donat a conèixer en el marc de la jornada sobre maltractaments a les persones grans organitzada per la Diputació de Barcelona. A través de la Guia d'Actuació Territorial contra els Maltractaments i del grup de treball participat per 171 ajuntaments i 5 consells comarcals, l'any passat es van detectar 323 casos de maltractaments. Es desprèn d'això que un 80% són dones i un 31% tenen més de 80 anys. Quan a tipologia dels maltractaments, més de la meitat són de caire psicològic, un 41% econòmic, en un 35% ho són per negligència i en un 19% els maltractaments són físics. En paral·lel a aquestes dades, el Servei Local de Teleassistència també ha identificat 449 casos de sospita de maltractaments des de l'any 2016. La Diputació de Barcelona ofereix un programa de suport als ajuntaments que contempla des de la prevenció de maltractaments a les persones grans fins al suport en la detecció i la intervenció. I canviem de qüestió, Marc i Júlia van ser els noms més posats a Catalunya durant l'any 2017. No hi ha relleu en el nom de nounat més freqüent entre els nens, però sí entre les nenes. Júlia ha passat a ser el més comú per davant de Martina, que havia encapçalat el rànquing en els últims anys. Així consten les xifres provisionals que han difós avui l'Institut Nacional d'Estadística. A Espanya, els noms més posats van ser Lucas i Lucía. 717 nens nascuts a Catalunya durant el 2017 es diuen Marc. És el nom preferit per les famílies catalanes un any més, per davant d'altres clàssics en aquest tipus de rànquing que s'acaba d'actualitzar amb les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. Li segueixen Àlex i les seves variants, Pol, Nil i Jan. En nenes, el més triat és Júlia, que ha desbancat el nom de Martina, que ho havia sigut en els últims anys. A Catalunya, els preferits són, per darrere d'aquests, Emma, Maria o Lucía. I precisament la taxa de natalitat del 2017 a Espanya va ser la més baixa dels últims 22 anys. Hi van haver 291.000 naixements. Catalunya està lleugerament per sobre de la mitjana de l'Estat. L'edat de les mares ha augmentat i cada vegada és més comú que es tinguin fills a partir dels 30 anys. Permetre l'ús del mòbil a l'aula o prohibir-lo, el debat s'ha reobert i torna a estar damunt la taula per la recent decisió de l'Assemblea de França de no permetre que els alumnes utilitzin aquests dispositius mentre estan a classe. A Catalunya tenen mòbil 7 de cada 10 alumnes dels últims cursos de primària i de l'ESO, nens i joves d'entre 10 i 15 anys. Aquí cada centre decideix com ho regula i de quina manera introdueix el seu ús o no en el procés d'aprenentatge. En una entrevista a Ràdio Calella Televisió, José Ramón Ubieto, psicoanalista i professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de la Universitat Oberta de Catalunya, ha explicat que el mòbil és una eina útil per l'educació, però que cal regulació.
Aquest és una eina que té moltes virtuts, serveix per comunicar-nos, serveix per trobar informació, serveix per establir vincles, serveix per dissenyar, inventar, crear coses, música, art, etc. I per tant és una eina d'aprenentatge, doncs no la podem excloure de l'aula. Ara bé, el que sí que hem de fer regular-la, perquè aquesta eina no és una eina asèptica ni neutral, és una eina que té una capacitat de sugestió, d'addicció, i ho veiem cada dia, sobretot amb els menors, que són sempre més vulnerables.
En l'article prohibir el mòbil a l'aula no és la solució, el professor apunta a la contradicció que això suposaria en base a dos preceptes legals, el dret a la propietat i el dret a la intimitat.
una primera contradicció que trobem és que d'una banda els hi volem imposar una sèrie de normatives, algunes molt tradicional sobre els aprenentatges, sobre l'autoritat, i d'altra banda nosaltres mateixos els estem donant aquests mòbils, aquests aparells, i com passa a vegades a moltes escoles, els pares envien missatges en hores lectives als seus les seves criatures, dient-li, doncs, ens trobarem després, o demà no sé què. No. És a dir, que contradiccions n'hi ha moltes, a part, evidentment, de les legals, que és que ningú pot fiscalitzar la motxilla d'un altre, perquè això és un dret a la intimitat, ningú pot tampoc prendre un mòbil, perquè és una propietat, és a dir, tu pots guardar-lo, però no pots retirar-lo, en fi.
I en esports, medalla de plata per l'equip sènior de sincronitzada del Club Natació Calella a la Copa Catalunya. Laura Bió, Selènia Costa, Carla Convàlia, Olga Gómez, Marta Montserrat, Lídia Muñoz, Ana Nieto, Andrea Pérez, Laura Pineda, Cira Ricard, Paula Ríos i Xènia Torres són les 12 integrants de l'equip sènior del Club Natació Calella que van pujar al podi a la competició de nivell 3 celebrada diumenge al Club Natació Minorissa. L'equip de nivell 2 del Calella va quedar en 13a posició de 20 equips participants. Va comptar amb les nedadores Noemi Duran, Paula Grau, Judit Guerra, Paula Hernández, Cels Perarnau, Berta Francisco, Kerala Quintana, Elena Rodrigo i Natàlia Simón.
Meti Polit us ofereix el temps.
I hora de conèixer la previsió meteorològica per part del Servei Meteorològic de Catalunya. Roc Mateu.
Bona tarda, en jornada avui tranquil·la, amb aquest ambient assolellat que s'està imposant arreu del territori. Només tenim alguns núvols d'evolució, nuvolades una miqueta més importants cap a zones del Pirineu, que durant la tarda podran descarregar alguns ruixats, tot i que seran més probables que afectin al vessant nord de la Serralada. Més concretament, doncs, parlarem de la comarca de la Vall d'Aran, de l'extrem nord del Pallars Sobirà, també del sector nord de la Cerdanya. En conjunt, però, seran ruixats poc destacables. I l'altra notícia del dia, aquest ambient calorós, ambient xafogós al litoral, i és que les temperatures estan sent més altes que ahir, especialment cap a Ponent, valors que estan sent quasi 4 o punt o menys 5 graus més altes que ahir. Per tant, parlarem de valors que podran pujar fins als 36 o 37 graus de màxima. A la resta del país es mantindran entre els 29 i els 33 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Meti Polit us ha ofert el temps.
Meti Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Meti Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Meti Polit.
Recte final de l'informatiu, com sempre recordem la farmàcia de guàrdia per aquesta nit, que és la farmàcia Sagarra, situada al carrer Santiago Rossinyol, número 93 de Pineda. I acabarem amb Mr. Tambourine Man de The Birds, perquè tal dia com avui de l'any 1965 va arribar al número 1 de Billboard. Amb aquesta cançó ens acomiadem, que passin molt bon vespre. In the jingle, jangle morning, I'll come following you. Take me for a trip upon your magic swirling ship. All my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to.